Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, el dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
I bé, com tots els dilluns, pues, presentem als nostres tertulians que tenim el dia d'avui. Pues, per una banda, bon dia, Rafa.
Hola, Cristian, molt bon migdia per tots.
Bon migdia, i també per l'altra banda, Joaquín, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bueno, com ha anat este cap de setmana? Molt bé o què?
Bueno, ha anat mogudet, sí. Sempre hi ha polèmiques. En el futbol sempre hi ha polèmiques. I quan no hi ha motiu perquè n'hi haguin, s'inventen i ja està.
Que... Bueno, doncs pues anem a parlar d'aquestes polèmiques. A veure, pues sí, què me porteu.
Vinga, va. Anem a començar pels resultats i la classificació, i després pues comentarem alguna coseta. Vinga. El divendres, Real Societat 1, Villarreal 3. Un partidazo del Villarreal. Getafe 4, ai, perdona, Barcelona, això és l'obsessió. Barcelona 4, Getafe 0. Alavés 1, Mallorca 1. Almeria 2, Atlètic 2. Cádiz 2, Celta 2. Betis 3, Atlètic de Bilbao 1. Las Palmas 1, Osasuna 1. Real Madrid 1, Sevilla 0. I esta nit juguen el Girona Rayo Vallecano a les 9 de la nit. Se va passar per tot el problema de l'incendi que va haver a València, el Granat de València. El que no sé és quan se jugarà. La classificació és la següent. Real Madrid 65 punts, Barcelona 57, el Girona, i falta el partit d'esta nit, 56, l'Atlètic de Madrid 52, el Betis de Bilbao 49, el Betis 42, la Real Societat 40, les Palmas 36, la València 36, el Getafe 34, Osasuna 33, Alavés i Villarreal 29, el Rayo Vallecano, en el partit que li falta, 25, el Sevilla 24, el Mallorca 24, el Celta 21, el Cádiz 18, el Granada 14, també en un partit menys, igual que el València, i l'Almeria 9 punts, que encara no ha guanyat cap partit. I, a més, ho té prou complicat. Ja. Suposo que l'Almeria, vamos, intuïixo que estarà totalment ja en segona divisió. No té poques aspiracions, tindrà ja. En quant al capítol de gols que s'han marcat, acabant-se el partit en els últims 5 minuts, o fora o ja en el temps de la larga, ne tenim alguns. Per exemple, en el Real Societat Villarreal va marcar Miquel Merino el 86, va marcar el 1-2, el que passa és que no va tenir transcendència perquè anava perdent, i després Sorlot al minut 95 va marcar el 1-3. En el partit del Barcelona-Getafe, també sense transcendència, va marcar Fermín al minut 90. On sí que va haver canvi d'escenari va ser a l'Alavés-Mallorca, on el Mallorca va empatar a camp de l'Alavés al minut 88, un gol que va fer Nastàsic, que si tu que veureu la cara del banquillo de l'Alavés quan el van marcar, pobres. Aquell Luis García Plaza es tornava a loco. I després n'hi va haver un també, que el Celta anava guanyant 0-2 a camp del Cádiz, i reduís Juanmi al minut 66, al minut 66 el 1-2, i al minut 100 li va marcar Machís el 2-2. També el Celta és un dels equips que més s'ha vist perjudicat per remuntar els últims minuts.
Sí, recibís sí, molts de gols
els últims minuts.
En el temps afegit, és veritat.
Va haver un gol també, que és el de en el partit Betis-Atlètic, Atlètic de Bilbao, on Guruceta va marcar al minut 45 i 7 minuts, per a larga, va haver una miqueta de tensió perquè van expulsar a Nico Williams a conseqüència del segon, del 2-0, i van fer una falta prèvia que l'àrbit no ho va interpretar. A conseqüència d'aquesta jugada va vindre el 2-0. Este Williams va començar a protestar arribar a l'àrbit, l'àrbit va ensenyar la targeta, no en va tindre prou, i va aplaudir a l'àrbit, i l'àrbit pues, el va expulsar. Com a conseqüència d'això no podrà jugar el dissabte que ve, el diumenge contra el Barcelona a Sant Mamés. sí que podrà jugar el dijous contra l'Atlètic de Madrid en el partit de tornada de la Copa del Rei. Porten un avantatge de 0-1, però bueno, esperem que, per almenys per la part que m'agradaria a mi, voldria que passés l'Atlètic de Bilbao. Què més? Joaquim?
Pues de gols en els últims minuts o en el temps afegit se'n marquen molts. Mira, el Bayern de Múnich també va guanyar al minut 92-93, la Juventus de Turín també al 95. En Europa se fan molts de gols als últims segons de partit, moltíssims.
A la Lliga Francesa, el PSG, que va empatar de penal, també passant el temps. Al minut 97 va marcar el PSG. Anava perdent i al minut 97 un penal va empatar el partit. Pues bueno, que has vist molts de partits de fin de setmana o què?
No, només he vist el Madrid.
Jo vaig veure el Barcelona i vaig veure la segona part del Betis Bilbao i he vist el Real Madrid també. També s'han donat dos anècdotes que jo no m'havia vist cap vegada. I és de que s'han lesionat, han tingut que canviar dos àrbits. Primer, al partit del Betis-Bilbao van canviar a la Vinier, quan va marcar este gol el Betis, crec que va ser 0-2, és igual. Se va lesionar la Vinier, va trompeçar contra un càmera de televisió que anava seguint a jugar, i la Vinier, Guadalupe Porras, pues resulta de que van trompeçar en la càmera, va caure i es va fer un tall a la cara, se va entendre que enduen camilla i se'n va anar directe a l'hospital. I després del partit d'ahir de Real Madrid, pues l'àrbit Díaz de Mera pues també se va lesionar al Soleo i ho van tindre que canviar per un àrbit que pita en primera federació, Fernández Buergo, un asturiano, i que pobre no estava entrenat al tema del VAR, perquè en primera federació el VAR encara no l'utilitzen. I va haver una miqueta a veure què passarà, saps? Quan va sortir aquest àrbitre, que està una miqueta verdeta, no tema de... Però bueno, va resoldre bé el partit, però almenys no va jugar més conflictiva que va bé, que va ser el gol del Madrid, perquè se va produir com a conseqüència d'un rechace que va aprofitar Modric, però anterior al rechace va ser un centre bombejat a l'àrea i Rüdiger, en el moment del centre, estava fora de joc, se'n sortia de va jugar, pot intervindre o no pot intervindre, la meva opinió, jo és que hospitaria tots, igual que a camp del Leipzig, també, per mi, era fora de joc, el gol que va anul·lar, pues aquí també penso que tinc el mateix criteri, vull dir, per mi seria fora de joc. Dos jugadors que estan en fora de jocs, això de que intervenen o no intervenen a jugar, això són criteris una miqueta complicats i conflictius. Entens?
Mira,
si estàs en fora de joc, estàs en fora de joc.
Ja, l'àrbitre este que es va lesionar, sí. Això li ha tingut que passar ja al minut 2 i retirar-se. Perquè a la primera part va deixar passar faltes bastant, bastant greus. Mira, a Lucas Vázquez li van pegar una colzada que en altres... Si això fa Camavinga... Això és agressió i li trau targeta roja. Pues en aquesta ni falta. Escolta, l'àrbit ne va deixar passar unes quantes perquè el Sevilla és un equip bastant marranet.
Sí, però després també va haver una jugada, Lucas Vázquez en Ocampos, a l'àrea del Madrid, que també va haver una pica baralla, va haver una cosa i va seguir el mateix criteri, o sigui, no va pitar res. Entonces, això, si ho fa el defensa, no ho piten mai. Si ho fa el davanter, piten sempre falta, els àrbits. No sé quina norma és, aquesta, entens? Jo és que cada vegada el reglament... Ja estic per no discutir de futbol, perquè, o sigui, per no discutir de jugades arbitrals, perquè cada vegada el reglament m'he donat compte que no ho sé. O sigui, antes sí que ho sabia, me l'havia llegit, jo... però ara no. Ara hi ha, fan tants de canvis, i durant la temporada, i durant... Lo canvien, el criteri, lo canvien diverses vegades, que al final és que ni m'entero.
Mira, jo he arribat, t'ho dic francament, he arribat a un punt que estic hasta el gorro de parlar de futbol. Ja n'estic que crec que me retiraré pronte per tot. No em vull saber res més del futbol. I mirar programes de futbol en la tele, sí, això és l'horror més gran que me tinga que tragar.
No mires, algunes vegades, no,
hombre, i tant que ho dic, algunes vegades poso el xiringuito i al cap de 2 minuts lo tinc que llevar. Sí. I si com jo ho feies tota la gent, aquests programes se desapareixerien.
Sí,
o funcionarien d'una altra manera. Perquè que se pague a individus perquè diguen barbaritats, això ja no entra dins de lo normal en la vida. Sí. Perquè hi ha tios en aquest programa que els estic segur, los paguen perquè diguen bestiades.
Sí, però això passa passa en tot, o sigui, jo no t'ho dic bestiades, però el criteri que segueixen, però bueno, però si tu eres del Barcelona, jo t'he contratat tu perquè tu pares bé del Barcelona i l'altre que parla malament del Madrid, entens? Però això és així, és on estava el morbo, si no,
sí, però arriba un moment, Rafa, que n'estic fart. Mira, sí, això de les faltes, per exemple, la falta que li pita a Nacho, que s'anul·la el gol. Si és falta, per què no l'ha pita antes ja l'àrbit?
Perquè no l'ha vist. No l'ha vist.
O sigui, però si no l'ha vist, ja ha passat.
Això és el fraude del VAR. Perquè aquesta jugada que passa 10 segons antes, que l'àrbit no l'ha vist i no l'ha vist ningú, doncs, home, anem a veure, l'equip perjudicat evidentment protestarà.
Te vaig a dir que Nacho va tocar pilota, eh?
Sí, però va tocar també l'altre. Però això, vale, això només se veu quan en la lupa augmenten la perspectiva.
La imatge.
Sí, si no, no ho veus. O sigui, jo, quan van començar a fer la jugar, dic, pues, si este toca pilota, este toca pilota, este toca... Però quan ja van fer la imatge repetida 6 vegades de càmeres diferents, entonces, sí, pues, sí que toca el tobillo. És veritat. Però això també ho veu ell. I se donen les circumstàncies en molts de partits que hi ha unes mans dins de l'àrea que no ho veu absolutament ningú. No hi ha jugadors que protesten ja sent obras de reclamant i al cap de 15 segons l'àrbit para el partit perquè el VAR havia dit, ojo, mira això que han hagut unes mans possibles totalment involuntàries, com el 99% dels penals que es piten, tots són involuntaris, no hi ha ningú que vagi a fer unes mans a posta, o no hi ha ningú que vagi a pegar una xafa a posta, entens? Sin embargo, se'n peguen, però és el futbol, són pilotes dividides i la gent va a buscar el vagón i bueno, qui arriba antes, pues, el normal és que toque el vagón i de resquillar que toque el defensa o el davant, eh? Però això passa sempre i ara el futbol en tot això ho estan desvirtuant massa. Espanya, ahir sentia uns comentaris d'un àrbit que Espanya és el país europeu on més faltes se piten i més targetes s'ensenyen. Com és que Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia no, de faltes no se'n piten tantes? Quan vas a veure competicions europees en els partits de Champions, de faltes la meitat de la meitat, l'àrbit siguen.
Pues en Espanya la culpa de moltes coses la tenen els àrbits. Mira, ja ho he dit diverses vegades i ja me canso de repetir-ho. Jo veig partits de la Bundesliga quan se tira un corne. Aquí, allí, no s'agarra al jugador. Aquí, quan se tira un corne, els defenses ja agarren els delanters, ja la pilota no els importa. Ja ahir mateix Antonio Rüdiger lo van agarrar en un corne que el van tirar, que jo pito un penalti, sí, i la pròxima lo torno a pitar, sí, i en pitar 6 penaltis
s'acabaria.
Sí. Però no s'acaba, jo crec que som l'única lliga de les 5 importants en Europa, som l'únic país que hi ha estos agarrades dins de l'àrea, no van per la pilota, agarren al delanter, és igual quin equipo, i ja, com tal que no pugui rematar, la pilota no la miren.
Al revés, ho pitarien. Si és el davanter el que agarra el defensa, segur que ho piten.
Pues,
tenen una habilitat especial.
Pues en això jo ho veig molt malament. Això se tindria que acabar.
Això és la política del miedo. Tenen temor de pitar tants de penals, però és que això, si no es comencen a tallar-ho, no ho acabaran mai. Tenen que dir, oi, anem a Garró dins Varen, sigui qui sigui, igual que sigui davant, que sigui defensa, igual que sigui el líder, que sigui el covista, anem a pitar la falta. Però si no ho tallen a mala cara, això no ho acabaran mai. Pues bueno, anem a parlar un rato del Real Madrid, va, el partit del Sevilla. Un tostón de partit. La primera part va ser de lo més roïn que he vist esta temporada.
Però això
jugant,
estic d'acuerdo.
Jugant a caminant, sense ganes. S'entens? I van anar al gol, que aquell gol possiblement es pot canviar la dinàmica del partit, perquè era els 10 minuts i el Sevilla s'ha sigut cobrir. I entonces, en un equip obert, el Madrid es pot fer-ho més mal, perquè el Sevilla es van tancar 5 homes detrás, el Madrid tenia a 3 baixets, en cap menys mal, que no van començar a bombejar pilotes perquè no s'han tocat cap. I ja t'he dit, partit però soso completament, sense exceptuant va jugar aquesta del gol anul·lat i una que va tindre en Nisiri tot sol davant del portero que la va tirar fora, el partit va ser tonto però tonto. Després, molt al final, me refereixo a la primera part, molt al final va haver un xut de Valverde de fora l'àrea que va anar pel centre i el portero la va tirar a córner. Però poca cosa més, eh? No va ser, va
poca
ser...
cosa. El Sevilla va jugar molt defensiu, sí. I van jugar bé en la defensa. Sergio Ramos va fer un gran partit. Jo crec que està a travegar a un nivell bastant alt,
Sergio. Va fer un gran partit perquè no ho van exigir. És que no ho van exigir a Sergio Ramos.
I en la segona part, el Sevilla va jugar a aguantar el 0-0.
Sí, hi anava bé.
Van jugar a aguantar el 0-0. Sí. I era molt difícil d'entrar. Primerament, al no haver un delanter, perquè no està Joselu ni està Bellingham, en el centre no hi havia cap jugador.
No hi havia cap referència.
I totes les parets que volien fer, l'últim pas... no sortia cap vegada, absolutament cap. I sense un delanter en una defensa tan forta,
tan poblada
com va estar ahir, sí. És molt difícil de marcar gols. Jo del Madrid, ahir només destacaria a Toni Kroos, que va fer un gran partit.
Toni Kroos està molt bé, fa partits molt bons, fa 8 o 10 partits que està impecable.
És la referència, quan no saben a qui passar-la, la passen a Toni Kroos i ell ja la passarà. Després, Rüdiger també va estar molt bé. A Mendy, ja m'olvido de Mendy perquè Mendy és... Mira, és perquè t'agafi un atac al cor, perquè el tio sempre la passa cap atràs, mai cap avant.
És un patiment.
És un patiment molt, 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 molt gran.
A mi hi ha dos jugadors del centre del camp cap atràs, que són Mendy, que jo a mitja part he canviat esport a Fran García, perquè Mendy pràcticament jugava de davanter, i no va aportar absolutament res. Ni davant ni detrás. I es pot a Fran García, que per almenys Fran García corre molt a banda i es pot crear ocasions de gol.
I fa bons centres.
I després hi ha un altre jugador que al centre del camp no m'agrada, que és Tchouaméni. Tchouaméni ha fet, per mi, més bons partits de central que no de... Que no el centre del camp. També és veritat que ahir li feien falta efectius. No estava Camavinga, que estava sancionat, i no estava este Bellingham, que és el punt d'apoio també de sortida de balón. A Modric ho posa quan ho posa, i en Ceballos no confia, perquè ho va posar un minut de la basura per perdre temps, entens? No va. Però sí que voldria destacar una cosa, i és de que, i que no ho has, no, apenas s'ha dit, i és lo paradón que va fer Gunin a la segona part a peus d'Isaac Romero, que li va xutar aquella porta vacia i li va pegar el ginoll, i aquell se va sortir a tapar porteria i va anar a córner. Si aquell marca el 0-1 en aquella jugada, la feina és del Madrid, va empatar, la feina és del Madrid. Després va estar acertat en el canvi este Angelotti, que va llevar a Nacho i va retrasar a Tchouaméni. Entonces, el centre del camp del Madrid, que faltés un quart d'hora, més tot el possible d'hora que hagués, que al final van allargar 9 minuts, però a l'acció de l'àrbit. El Madrid se va notar, el Sevilla al final se'l va notar cansat, i el Madrid, pues, bueno, sense fer, ja t'he dit, un gran partit, se van dur 3 punts que li poden servir de molt.
Hombre, tres punts molt, molt importants, importantíssims. Sí. Perquè si ens haguéssim quedat a 5 punts del Barça, al Barça això li has donat molta vida.
Sí,
i esperança. Ara són els 8 punts i tu pensa que el Barça té 4 sortides complicades. El camp de l'Atlètic, el camp del Atlético, el... després el Bernabéu i el Montilivi.
El Girona.
Té 4 sortides.
Pues mira, tal com vaig veure el Barcelona el dissabte, el Barcelona és capaç de guanyar les 4 sortides. Mira el que t'he dit.
No fotes,
no, Joaquín, te ho dic de veres. El Barcelona, jo, des de tota la temporada, que estic dient que ha tingut moltes baixes i que després ja havia fet jugar els jugadors, ha posat els jugadors a puestos que no els correspon. I per això el Barcelona, no, bueno, independentment de la versió de Ter Stegen, que per mi ha sigut definitiva, independentment d'això, però el Barcelona té un molt bon equip, té molt bona plantilla. Una altra cosa és que els jugadors els facin jugar on tenen que jugar. I en tot això encara té a Cancelo, que ho està posant de lateral a esquerra, i no és el posto d'ell, però jo crec que Koundé és més defensa que Cancelo, i Cancelo ho posa allí i per allí li venen molts de gols a este Cancelo. Ara Cancelo ha agarrat el mateix bici que Vinícius, que fes centros de rabecillo, saps? En l'exterior del peu, com si sigués Modric o Johan Cruyff, i no és, ni un ni l'altre. Entonces és Cancelo i és un defensa normalet, i per mi és un covadero, també, este Cancelo. A l'esquerra ho fa pitjor que a la dreta, però bueno, per necessitats del guió, doncs jugava a l'esquerra. No sé si és...
Bueno, ara jo també tinc que dir que després de totes les baixes que el Real Madrid ha tingut, pues han fet a Cesare una campanya molt bona que molta gent no mos ho esperàvem, perquè hi ha hagut partits que hi ha hagut sis titulars indiscutibles que han estat lesionats. Sí. I a pesar de tot, Ancelotti ni ningú s'ha queixat de que tenim lesionats, ha anat tot cap avant. Ahir mateix, quan no juga Camavinga, se nota al mig del camp. Camavinga és un xaval que cobreix molt de terreny, no talla moltes pilotes. I avui en dia Camavinga per a mi és un dels millors centrocampistes que hi ha. Per al Madrid és un jugador indiscutible, indispensable. I espero també que Bellingham ja pugui jugar el pròxim partit a València.
Possiblement a València estigui disponible. No vull dir que sigui titular, que Camavinga segur que ho serà. Pot posar perfectament a Camavinga i a Bellinga hi pot donar minuts a la segona part. Doncs està sortint de baixa, igual que José Lu possiblement també vegi convocat.
I Carvajal també ja estarà.
I Carvajal també estarà.
Encara que... Sí, Carvajal és una peça molt important perquè fa molts de centros, però els dies que ell no ha jugat, Lucas Vázquez ha estat sempre a l'altura. Jo, en el Madrid, Luquita, quan ha entrat, ha complit sempre.
Lucas Vázquez acaba contrat en guany i no sé si té la renovació damunt de la taula o què, però jo el renovaria, Lucas.
Vull dir que quan ha sortit, ha complit sempre.
Sí, sí.
Vull dir que és un jugador d'equipo, no és un gran jugador, però complix en lo que té que fer.
Pues tornant a lo que comentava antes de Barcelona, que tu dius que té sortides molt difícils, jo no les veig tan difícils. Tal com està avui en dia, Barcelona anirà recuperant jugadors. Perquè té a Ferran Torres, que també a Rafinha ja va recuperat. I després al centre del camp, pues, té a Pedri, que el dia del Getafe va ser suplent, però els altres dos que van estar, tant Gundogan com Frankie de Jong, és el que se'n surt, pues, estan molt a l'altura del que requereix a Barcelona. I detrás la defensa s'ha ajustat molt en Ter Stegen. Ja fa dies que posa sempre la mateixa defensa i està, no s'ha recibint gols, pràcticament. Però, i, a més, ne fa molts. De fet, és l'equip que més gols ha fet, que més gols porta. ne porta dos menys que el, ai, dos més que el Girona. No sé si el Girona avui com quedarà, però vamos, Girona i Medina porten 54, Barcelona porta 56, allò que estan ahí. El que passa és que havien fet molts de gols a Barcelona, però si no estaria més o menys com a Madrid, un dalt altre baix, però estarien ahí. Jo què sé, no ho sé, jo antes ho comentava fora de micro, de crec que el Barcelona en Lliga ha agarrat marxa de crucero. Una altra cosa és Europa. Europa, el dia d'on pues, va estar prou acertat, però després al final va patir una mica. I si pateix detrás, si li arriba moltes vegades, pues...
No, jo crec que l'eliminatòria contra el Nàpoles la passaran, perquè el Nàpoles està molt, molt malament. Ja ho veus en la classificació, no sé si van el 8 o el 9 en Itàlia, i no hi ha manera de guanyar un partit últimament.
No, el Nàpoles va el 9 no va.
El 9 no, és el que t'he dit.
Ja veus tu.
I últimament els hi costa molt guanyar un partit.
37 punts per 66 de l'Inter de Milán. Imagina't tu, la diferència que hi ha, 29 punts. Entens?
Fica't tu, un campió l'any passat, sí. i en aquest moment està a 29 punts del líder. Això mos demostra lo malament que està. I ja és el tercer entrenador que té aquesta temporada.
Sí, ho van canviar la setmana,
el dia antes del partit de les Champions. Això també és un cuento.
Pues mira, ahir van empatar a camp del Calgary. El Nàpoles, 1-1. Però bueno, a Itàlia d'empat se'n donaven molts, ara no tants, però...
Hombre, quan, ja no fa sé, uns quants...
Jo el Nàpoles el vaig veure fruixot, però jo a Barcelona ho vaig veure bastant millor. Està millor. Barcelona està agarrat una dinàmica ascendent. No sé com hi anirà el partit de tornar, perquè Barcelona a vegades, en això de, últimament, els últims anys a Europa ha fet empastrades, però no hi ha res descartable en futbol. Igual que el Madrid contra el Leipzig, que el Madrid va guanyar 0-1 i el Leipzig lo va caçar a balonades, que un i aquell va fer 9 parades que dissen el està.
Vull dir que no se fien,
sí,
molt el partit.
Sí.
Quin dia juguem el partit de tornada?
El dia 6.
Ah, jo me pensava que era esta setmana ja.
No, l'altre.
És la setmana que ve.
I Barcelona juga el dia 12. Esta setmana tenim Copa del Rei. El dimecres, que juga Real Societat Mallorca, i el dijous, que juga l'Atlètic Club, mira, els dos Atlètics, contra l'Atlètic de Madrid. No sé, jo, si vols que et digui la meva forma de pensar, jo voldria que guanyés l'Atlètic de Bilbao i la Real Societat, que juguessin a la final, la repetició de la final que va ser a la Cartuja fa 2 o 3 anys, l'any de la pandèmia, que van jugar a porta cerrada, i que guanyés el Bilbao. Això és el que jo voldria.
Les probabilitats, sí, de que aquesta final siga són bastant
elevades,
probables.
Elevades, sí.
Bastant probables, perquè la Real Societat a Mallorca van empatar, no?
Sí.
I l'Atlètic va guanyar a l'altre Atlètic.
Sí, va guanyar de penal. L'Atlètic de Madrid fora de casa està fent alguna empastrada. El dissabte va empatar a Camp de l'Almeria 2-2 i anava guanyant 0-1 i 1-2. I Lucas Romero, este jugador que té l'Almeria, que ha cedit del Milan, este jugava a Mallorca, té de 9 anys, li ha fet 2 gols a ell, i és el jugador més jove que ha debutat en la primera divisió espanyola, i justament va debutar a la Ciutat Deportiva de Real Madrid, en un Real Madrid-Mallorca, l'any de la pandèmia, l'any 2020, al mes de juny. Va ser, tenia 15 anys i alguns dies. No.
Pues sí.
És el més jove de tot. Després ja va, i a mi no va mal, que també va debutar en 15 anys.
L'Atlètic de Madrid fora de casa no és com quan juga a casa. I per això t'he dit que la possibilitat de que la final de la Copa siga Atlètic de Bilbao o Real Societat, sí, jo la veig molt probable.
Factible,
molt probable.
Factible. A veure, perquè l'Atlètic de Bilbao, camp de Betis, sí que és veritat que va estar tota la segona part en 10 homes per l'expulsió de Nico Williams. va marcar, si en 11 contra 11 el Betis hauria patit més, bastant més, perquè el Betis en 10 homes el va apretar, el Bilbao, no, ai, el Betis, el va apretar. Va tindre la sort de que li va, de que va marcar el 3-1, però ho va estar apretant.
Avui en dia, si te fijes, l'equipo que en la primera part li han expulsat a un jugador, el 99% d'estos equipos perden el partit, perquè el ritme que se juga és molt, molt complicat aguantar una segona part en un tio menos. Ja t'he dit, hi ha molt pocs equipos que en un jugador menos han salvat el partit. Molt poquets.
Home, independentment de que se poden fer 5 canvis, hi ha un equip, és el 50% dels jugadors de camp. Entonces, lleves al porter o 50% dels jugadors de camp els pots canviar. I se pot, i, però els equipos en tot i això se ressentixen. L'Atlètic de Madrid va reservar a Coque per jugar a Sant Mamés, perquè Coque li dona molta estabilitat, però almenys fora de casa. I no sé com ho tindrà, perquè Morata també va sortir molt al final al camp de l'Almeria, i Memphis, pues, que està en un moment d'ox. Que no s'encanta l'Atlètic. Jo ja t'ho dic, jo faré força perquè guanyi.
Hombre,
perquè guanyi l'Atlètic Club.
L'Atlètic de Bilbao també està en un moment molt, molt dolç, que tu dius.
Sí, però a casa. A casa. Fora de casa no tant. Fora de casa no tant. Però Valverde ha aconseguit formar un conjunt que és molt competitiu a casa. A més, allí la gent ha apretat molt també. A Sant Mamés. Ojo que Sant Mamés és una de les aficions bones d'Espanya. Eh?
Sí, sí. Això se nota. Un ambient així, el jugador pues, li dona molta força el Sant Mamés, ja ho crec. Estos camps que l'afició te toquen l'esqueneta,
això
se nota molt.
No és el camp de Rayo Vallecano, però sí, l'afició sí que apreta, sí. I per la setmana que ve, però, bueno, tenim el Barcelona va el diumenge a Sant Mamés, que també el Bilbao té dos partits potents, eh? Atlètic de Madrid i Barcelona. Contra Barcelona no tindrà Nico Williams, contra l'Atlètic de Madrid sí. I bueno, si l'Atlètic li guanya el Barcelona, pues, tot també dependrà, anem a veure, que falta molta lliga, eh? Falten 12 partits encara. Però Barcelona pues, hi posarà una miqueta a costa amunt. El València juga el dissabte a les 9 contra el Real Madrid. El València pues, estarà descansat, farà 2 setmanes que no juga, però el partit este ha passat que té del Granada. I el Madrid pues, recuperarà efectius. Recuperarà Carvajal, recuperarà Camavinga, que estaven expulsats, i després pues, este...
Bellingham
també. Angelotti pues, tindrà que avaluar si posa a José Lu o posa a Bellingham. Suposo que pensant més en el partit que té el dimarts contra el dia 6 o dimecres. El dia 6 contra el Leipzig, que sí que hi va. Però almenys passava a l'eliminatòria i no cau en octaus, perquè si el Madrid cau en octaus serà un... Vamos, un bochorno total, i més venint d'un 0-1, entens?
Home, fiar-se no se té que fiar molt, no ens podem confiar, perquè els equips alemans, una estos, sorpresa...
Estos luchen hasta l'última hora.
Mira, el Leipzig va jugar a Múnich ara, el fin de setmana.
Sí, va perdre 2-1.
Va perdre 2-1, però al minut 92 o 93 se va fer el desempat.
Al minut 91, Kane, Harry Kane.
Sí.
Home, el Leipzig va al 15, en tot i això va a 21 punts de Leverkusen, però bueno, està en zona UEFA.
El Leipzig,
està a un punt o més del Borussia Dortmund.
El Leipzig en 2 anys ha perdut a més de mig equipo. 3 o 4 jugadors li ha fitxat el Bayern de Múnich. En Kunku se n'ha anat al Chelsea.
Sí, que per cert, el Chelsea va perdre la FA Cup contra el Liverpool al minut 118.
Però en Kunku ha estat quasi tota la temporada estàs ara lesionat. Però vull dir que un equip com el Leipzig en 2 anys ha perdut 6 almenys 6 jugadors.
Este Nkunku serà anat al mercat de l'hivern?
No, ell se va fitxar a l'estiu. Ah, se van pagar un munt de milions per aquest jugador. No sé si 100 milions i pico també. Perquè l'any passat...
Ja no hi ha res barato.
Menos de 100 milions i ja tot és rebuig.
Sí, sí, sí. És un regal, és un regal. Tal com se manegen els diners. Pues sí, pues el Liverpool, ja te dic, va guanyar 0-1 al Chelsea, allà a Wembley, contra la final de la FACUP. Este club estava eufòric. És mi copa, no sé per què és mi copa, no sé quin sentiment deu tindre.
Perquè l'haurà guanyat diverses vegades, ja. Hombre, és un... Jürgen Klopp és una persona que té molt de temperament. Té molt de temperament. Doncs
pues no renovarà enguany en el Liverpool.
No, se'n va. Vol fer un any de descans.
Vol fer un any sabàtic...
El que pot ser que fitxa pel Barça és Flick.
Flick, en qui està? Este?
Ara no està
no, no
ningú.
No té equipa.
Va deixar la selecció. Mm. Bueno, la va deixar. No el van renovar.
Sí.
I probablement si Flick ve al Barça, el joc del Barça canviarà. Físicament els jugadors del Barcelona seran diferents, perquè aquest tio és... El físic és molt important.
M'aixaca. Bueno, això ja se veurà, el que pugui fer. Perquè, claro, en tot també va en funció del tipus de jugador que tingues, per imposar un sistema de joc.
I Toni Kroos pues, tornarà a la selecció alemana a jugar a la Eurocopa.
Això m'alegra, veus? Que Toni Kroos
perquè ara fa 2 anys, sí. Quan ell la va deixar,
va ser perquè
des d'entonces la selecció alemana no alçat el cap. Mai havia estat en tota la història del futbol alemany tan malament com els 2 últims anys.
Home, juguen a l'Eurocopa a Alemanya i jugant a casa pues, és diferent. Ell el que no volia era anar a Qatar per els seus motius, al Mundial de Qatar. I entonces, pues... que per això ho van xuar tant, com van al Madrid a jugar a Aràbia a la Supercopa, ho van xuar. O cada vegada que tocava el baó no jugaven per això.
Els motius és que ell no està d'acord en el que passa en este país sobre com traten a les dones i, en fi, mil coses.
Pel tema de la igualtat. I
tu saps que en Alemanya hi ha la gent que té unes idees, en això no hi ha Déu que els hi canvi. Vull dir que... Toni Kroos és un tio molt coherent.
Ja està bé. L'Espanyol, què? En segona divisió, ahir ha tornat a recuperar-se una miqueta, eh? Ja va el segon.
Jo te vaig a dir...
47 punts.
Te vaig a dir un equip que per a mi probablement no li compte ningú, però jo penso que pot pujar a segona. I és l'Elche.
Ah, per què?
No ho sé, és una sensació corazona, que tinc.
Una corazona que tens?
Perquè l'Elche estava mort allà baix, mira on està. I encara queden partits, ja ho veuràs. A mi m'agradaria que tornes a pujar. Sí. Que puja l'Espanyol, pues, tampoc me desagrada. Que una vegada se baixa... Sí. És complicat.
L'Elche anem a veure. L'Elche va el quin. Entonces tindria que jugar els play-offs d'ascenso. Muntarien, tal com està, si s'acaba avui la classificació, el Leganés i l'Espanyol. L'Espanyol, t'ha dit que en un parell de jornades ha tornat a reviscolar. L'Eibar o Valladolid?
L'Elche i el Racing de Ferrol. A l'Elche, l'Espanyol?
L'Elche en té 44.
I l'Espanyol?
L'Espanyol 47, estan tots en un paquet.
Són 3 punts, vull
dir
que...
Sí, un partit.
Això, i tal com l'Elche s'ha reviscolat...
El Racing de Ferrol, que també estava molt bé, s'ha anat desonfant una miqueta.
4 minuts falten.
Sí, va bé. Ja t'ho dic, i muntarien el Leganés i l'Espanyol, i després Eibar, Valladolid, Elche i Racing de Ferrol tindrien que fer els partits de playoff, i d'estos una muntaria un. O sigui que avui mateix estem en puestos de playoff per arribar a final de temporada en opcions de muntar primera, però almenys per disputar la fase esta. Però ja te dic, la segona divisió sempre està molt renyida, saps? Està molt compacta, els punts no se'n van, no se'n
van
tant.
És molt important els partits de casa que se guanyen. Si el partit de casa el guanyes, tens una... Mira, en la categoria que està el Castelló,
sí,
l'Eivissa...
Va guanyar el Castelló, va guanyar fora.
Sí, l'Eivissa, tots els partits de casa, estàs ara, ho havia guanyat. Ara fa tres setmanes, tres partits, sí, n'hi va empatar un, no, n'ha empatat dos a casa i n'ha perdut una fora. El Castelló també en va empatar una a casa, sí, i en va perdre una fora. I ahir va guanyar. Ara té dos punts més que l'Eivissa.
L'Eivissa va empatar 0-0 contra el Mèrida.
Sí, sí, tot. Porta tres jornades que no ha punxat.
Ah, veurem si munta el Castelló, home. Si muntés el Castelló se trobaria, sempre i quan no baixi en el Villarreal B. Seria un partit també de la màxima. El Villarreal B va empatar a 0 en el Saragossa i està, ara per ara està un punt per dalt del descens. El descens el marca Huesca i el Alcorcón amb 29 punts. Bueno, però la setmana que ve els partits que tenim són els següents. Comencem el divendres en Celta-Almeria a les 9 de la nit, després el dissabte a les 2 de la tarda Sevilla-Real Societat, a les 4 i quart Rayo Vallecano-Cádiz, a les 6 i mitja Getafe-Las Palmas, i després per la nit a les 9 de la nit el València-Real Madrid. El diumenge a les 2 de la tarda, bona hora perquè vagi l'amic Simón a veure-ho, Villarreal-Granada a les 2 de la tarda, l'Atlètic de Madrid-Betis a les 4 i quart, el Mallorca-Girona a les 6 i mitja, a les 9 de la nit a Sermamés, Atlètic-Barcelona, i després ja deixaríem pel dilluns a les 9 de la nit a l'Osasuna a la vez. O sigui, hi ha partits guapos, l'Atlètic-Barcelona i el València-Real Madrid poden ser partits molt majos. A veure si per almenys veiem gols i bon futbol.
Pues bueno, en el partit del Celta Almeria, el Celta, si guanya, li donarà una mica d'oxigen, això.
El Celta, no ho sé, que sí. Me claro, es posaria en 24 punts, estaria a l'altura de Mallorca i Sevilla, però la veurem. La veurem perquè el Celta, no ho sé, me dona la sensació que l'Almeria li la farà, el Celta. L'Almeria no juga malament. El que passa és que li fa molts de gols, però no juga, no juga malament. En fi, doncs bueno, ho deixem per la setmana que ve. Jo la setmana que ve faré festa, estaré fora. Entonces ja...
Molt bé,
ja me despedixo, hasta d'aquí 15 dies.
Pues no res, gràcies per esta tertúlia i mos veiem la pròxima setmana qui puga vindre. Molt bé, vinga.
Adéu.
Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera.
Anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició.